Dos quarts de dues, dos quarts tocats, i obrim tertúlia. A la plaça d'avui, amb aquest sol tan fantàstic que fa, després del temporal d'ahir, ens hi trobem en Pere Escat. Pere, com anem?
Molt bé, com tu has dit, amb aquest sol tan fantàstic, després de la pluja ho hem tingut una mica tot, però pots estar content. Aigua que ens falta, com sempre, i ara solet.
Ha passat prou bé, aquest temporal no ha estat greu, eh?
Sí, no. Per nosaltres, aquí en aquesta zona, gràcies a Déu, perfecte.
Sí, que és benvingut a la tertúlia, Pere.
Moltes gràcies, igualment.
Per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, en Lluís Ciprés. Tot bé, Lluís?
Molt bé, gràcies, bon dia.
Va seguir el ple ahir? No hi eres, eh?
Curiosament no em vaig enterar, la veritat, ho estava comentant, i vaja, em sap greu no haver-me'n enterat.
Ja, vaja.
Buscarem el responsable.
Aquí hi ha problemes de comunicació.
Sí.
Per Esquerra Republicana, en Pepe Luis Sánchez. Com anem, Pepe Luis?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Jo que me n'alegro. I per Convergència, la Montse Caldés. Ahir la tenia al costat, en el ple.
Sí.
Com va anar aquest ple? Va anar bé o no?
A mi em van agradar coses. Si t'he de dir l'enrocada, me l'enroco jo, perquè hi havia moltes coses que jo desconeixia. I hi ha coses que no em van agradar, i hi ha coses que em van agradar molt. O sigui, em va agradar molt que s'aprovés les ordenances, tot i que no el text, però almenys l'esperit, crec que són molt bones ordenances a nivell d'esperit. I després, el que es va aprovar i el que es va suspendre, dius, s'aprova, jo entenc que quan una cosa s'aprova, siguin per dos, per cap, o sigui, per un vot de diferència, s'ha de complir. A no ser de què es voti en negatiu.
Aquí dius, comencem, si ara entrem.
Llavors, dius,
comencem a entrar en matèria. Comencem a entrar en matèria, i ara, doncs ja que li he sondejat a la Montse, ja de seguida ha saltat amb el tema central, suposo que ocuparà bona part de la tertúlia d'avui, no? No sé si la resta de notes n'hi haurà de vinculades o no, Pere, Lluís, Pepe,
sí,
Lluís, eh? Que sí?
Sí, suposant que sí.
Parlarem del ple, no? Vinga, sí. Doncs calades i enrocades. T'he tallat a mitges, Montse, deixo, vinga, doncs, ara en format de calada i enrocada el tema d'avui.
No, la calada per les ordenances i l'enrocada, ja et dic, per mi, perquè segurament sóc jo la que no entenc les coses com funcionen.
Vinga, aquí està dit, doncs. Pepe Luis, calada i enrocada.
Bé, jo la calada també està per el que es va aprovar. La calada meva és perquè es van aprovar dues coses molt importants. Sobretot estic molt content perquè una d'elles, la proposta que va presentar la PA, ens la va fer arribar a nosaltres, encara que la presentés l'Àngel, és una cosa que nosaltres ja portàvem en el nostre programa electoral de fer-ho. O sigui, que ho presenti i que ho presenti, estem molt satisfets que és una cosa que nosaltres ja portàvem. O sigui, ho sentim com nostre. Ho sentim com nostre perquè ja ho portàvem. I d'enrocada porto una enrocada per la manipulació informativa que estem patint a Catalunya. Li pregunten al secretari de la ONU per una cosa i després fan com si hagués contestat per una altra. M'explico, perquè aquesta és complicada, perquè quan jo ho presentava ahir al meu grup a la reunió tampoc ho entenien gaire. Li van dir tota la premsa que el secretari de la ONU deia que Catalunya no podia ser independent. Però no és el que li van preguntar. Li van preguntar si Catalunya forma part del comitè de descolonització, del comitè de descolonització, així em surt més clar, que aquest es va crear el 1946 i hi ha 80 països que són independents que abans eren colònies. Queden 17 colònies que encara no són independents. Curiosament, una és el Sàhara, que Espanya va regalar al Marroc i que el Marroc se l'ha fet seva i la ONU no ha dit res. Un altre és Gibraltar, que no volen deixar de ser colònia. Però, per exemple, no, en aquest grup no hi havia ni Kosovo, ni Làtvia, ni Montenegro, ni cap país que ha agafat la independència. És a dir, que el que ell va dir no va dir ni sí ni no a que Catalunya pogués o no ser independent. El que va dir és que Catalunya no és un dels països que figuren dintre d'aquesta llista. I la premsa ho va transformar en una altra cosa.
Aquí està exposat, doncs, també, sí.
I després, el mateix que deia la meva amiga, la Montse, que jo crec que el que es pacta en un ple es té que complir. No es pot passar a votació una cosa que guanya i després dir que es farà o no es farà. Jo crec que això no és correcte. Perquè llavors et dius, oh, va, per què serveix el ple si després la decisió no és la del ple? O sigui, jo penso que això és...
Aquí aneu, Montse i Pepe Luis, i també per posar en context als oients, a l'entorn de la moció del tema sobiranista i a la intervenció de l'alcalde al final del debat, fa?
Evidentment. Sí.
Llavors, hi entrem, si un cas, en la mesura que ja hi ha dos temes que coincideixen. Acabem de recollir calades. Lluís Ciprés, calada i enrocada.
Hi ha les calades com que coincideix, una amb les ordenances fiscals i l'altra amb el tema de l'habitatge, me l'estalvio, així guanyem temps. Iré directament a l'enrocada, que tampoc és una enrocada, sí que ho és, però té alguna part positiva. Jo sempre he defensat el decreixement. I després jo voldria, no crec que avui tingueu ganes, de parlar de del que està passant a l'escala a nivell demogràfic i social i laboral. El nombre de persones actives que va baixant, el nombre de gent que treballa que va baixant, el nombre d'habitants que va baixant, el nombre d'atur que ha anat augmentant i ara va baixant, i el percentatge d'atur, que això sí que és una enrocada. Però aquestes dades ens estan dient que l'escala el que s'ha de fer més que créixer és de créixer, perquè ho estem fent, però ho hem de fer-ho bé.
L'escala estem... I això ho posem al calada o d'enrocada?
Jo la meva vida era enrocada, perquè home, si estem dient que estem per sobre del 20% d'atur, amb això sols ja és enrocada. Però, per altra part, l'altre és el camí que hem de seguir. No el de l'atur, però...
D'acord. Gràcies, Lluís. I Pere, calada i enrocada, vinga.
Sí, bueno, la calada, com, pràcticament com tots, l'aprovació provisional de les ordenances fiscals. Crec que ha sigut, per part de l'equip de govern, ha tingut molta sensibilitat a incloure propostes dels partits de l'oposició. Crec que entre tots s'ha fet una bona feina, i també el senyor alcalde explicava doncs, deixar una miqueta la política de banda i treballar per tots, buscant un consens el màxim possible d'eficaç, perquè la gent doncs, en les ordenances fiscals no hi tingués d'establir-hi part dels seus ingressos. Crec que ha estat una molt bona opció, crec que ha estat una cosa doncs, que s'ha portat a terme per totes les parts de lo que conforma el grup polític i el govern de l'escala, i crec que aquesta sensibilitat de l'equip de govern en si ha sigut molt bona, i a més és una cosa inusual, una cosa que pràcticament no passa mai enlloc, perquè tothom s'està barallant aviam qui té la raó i qui no la té, i en aquest cas l'escala, doncs un triomf més de la gent que treballa pel poble i que representen partits. A més, destacat també que aquestes ordenances fiscals a vegades no arriben a per tot o no arriben a tothom perquè són molt informatives i a vegades s'ha d'anar a buscar la informació directament a l'Ajuntament, i en aquest cas l'equip de govern farà un díptic o un tríptic, a mi no sé el que ocuparà, però que sí que arribarà o podrà arribar a totes les llars i a tota la gent que ho necessiti, ja que serà molt més...
De la manera com ho va explicar l'alcalde, un díptic.
Un díptic,
per ensenyar un foli no plegat en dos, serien en dos parts, díptic.
Doncs, bueno, a part d'aquest díptic, doncs, tothom podrà abastir-se de les normatives i de les ordenances que hi hauran, un cop s'hagin aprovat per ple, doncs la gent podrà optar i ho tindrà més per la mà, que a vegades anar a l'Ajuntament no és que faci mandra, però sempre és una mica més complicat, i d'aquesta manera la gent ho podrà entrar. Crec que és un triomf de tot el grup polític, de tots els grups polítics que representa l'Ajuntament.
Calada i enrocada?
Bueno, no en tinc cap, perquè ens aniríem lluny i tenim poc temps, com sempre, com diu en Lluís. Anem per parlar d'aquí, que prou feina tenim.
Som-hi, doncs. El dubte o l'enrocada que donaven en Pepe Luis i la Montse a l'entorn del debat de la moció perquè reconegués el caràcter plebiscitari de les eleccions al Parlament, perquè l'Ajuntament o el municipi de l'Escala s'assenyalitzi com a membre de l'AMI, perquè s'instal·li una estelada en algun lloc significatiu. Bé, a la part propositiva hi havia 3 o 4 o 5 punts, ara no ho recordo ben bé. Però ells anaven sobretot per dir, equip de govern o grup socialista van dir, nosaltres ens abstenim per no entorpir l'aprovació de la moció. Altra cosa és que llavors...
No farem res.
Això ja és el que diu la Montse.
Sí, sí. O gairebé. Dius, farem segons ens vingui. Dius, home, doncs digues que no, és que no passa res. Ja. Sí, significa't, m'és igual. Dius, som-hi, dius, mulla't, o sí o no, però... I farem...
Sí, jo digues, Lluís.
Sí, jo primer que estic completament d'acord amb la posició del representant d'Iniciativa Catalunya Verds, que com molt bé va dir, hem pagat una mica car i continuem pagant-ho car la nostra postura, però és una postura digna perquè és la nostra i no podem afegir-nos a postures que no són nostres. Per exemple, Esquerra Republicana sempre sabem que ha sigut independentista, no podem dir el mateix de Convergència. Per tant, nosaltres sempre, des de creació del SUC al bar de la plaça del Pi, hem dit que estem a favor de l'autodeterminació dels pobles. O sigui, a favor d'un referèndum com Déu mana. I quan dic com Déu mana, vull dir no com el 9 de novembre o no com aquestes eleccions, que han sigut unes eleccions. Per tant, nosaltres estem per això. Estem per això, per tant, nosaltres això de votar. Tenim la sort, a més, que tenim a nivell nacional ja no un, sinó dos partits que diuen que s'ha de fer el referèndum a Catalunya. I que tenim tot el dret. És Izquierda Unida i Podemos. O sigui, cosa que abans hi havia Izquierda Unida no fa massa. Però ara ja en tenim dos que varen sortir i van dir volem que el poble català tingui el dret de votar. I a més, no varen dir si l'estat ho permès, sinó que hem de votar. Independència, sí o no? I ja veurem el resultat. Per tant, completament d'acord amb l'Àngel. Jo crec que el que diu la Montse, la Montserrat, és el que va dir l'alcalde, és senzillament, va dir el que diu la llei. No va dir el que faria. Ara, el que farà és que faci el que li sembli, cadascú que s'ho agafi com vulgui. Però les mocions, com el referèndum, la Constitució espanyola, no són vinculants. Les mocions s'aproven, no s'suspenen, però no vinculen el govern. I això passa amb el referèndum, per exemple, la Constitució espanyola. Tu pots fer un referèndum, però no és vinculant. I això és el que va dir l'alcalde, no vaig dir el que farà. Si fa o no fa, després el que li agradi o que no li agradi, crec que serà el moment de posar-s'hi.
A mi em dubta que un municipi adherit a l'Associació de Municipis per la Independència no vegi clar que té que posar un rètol. No acabo d'entendre. Si tu dius, jo em surto i no vull ser, però si s'ha votat, s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, jo no veig cap problema per posar el que es va demanar. Però a mi, si la llei diu que no som vinculants als plens, no ho fem. No ho fem. Ens truquem per telèfon. O sigui, jo crec que el ple és perquè la gent s'expressi. I el que jo no puc admetre és posicions tan fàcils de no comprometre's a res. El PSUC, quan es va crear, lluitava i jugava la vida. El PSUC ara està d'alguna manera lluitant a mantindre les seves posicions. Que hi hagin partits a Espanya que sabent-hi que són minoritaris, agafen una posició que saben perfectament que no els compromet a res, això no em serveix de res. A mi el que em serveix és que la gent es comprometi. Mai he estat i mai estaré d'acord en dir que jo faig una abstenció perquè no estic d'acord. En política o s'està d'acord o no s'està d'acord.
I estàs d'acord o no hi estàs d'acord, Lluís?
No, home, jo crec que Izquierda Unida i Podemos, amb aquesta postura que varen tenir a la sortida de la reunió amb en Rajoy, deu haver guanyat molts i molts vots a Espanya. Per tant, que no s'han jugat
Esperem.
Res.
Esperem.
Jo no hi estic d'acord, que no s'han guanyat, que no s'han jugat res. S'han jugat molts i molts de vots.
Pere, sobre el debat o la forma d'aprovar les mocions en el ple d'ahir. En Pere també hi era, el tenia una o dues files darrere meu.
Sí. Jo m'ha agafat molt a el que diu el Lluís, no? Vull dir, l'Ajuntament, en aquest cas, l'equip de govern, s'ha emparat sinó que, segons es va explicar jo i vaig poder entendre, l'Ajuntament de l'Escala i cap de l'equip de govern representa un global de la població, un global que s'empenya amb tothom, tant siguin del PP, d'Esquerra, de dretes, del mig, o no n'hi hagi, no tinguin color. A partir d'aquí, l'Ajuntament de l'Escala, al ser unes mocions dirigides estatalment en el que és el global de Catalunya, crec, i això crec que i l'apollo, que no podem estar simplement per uns vots que va haver-hi en unes autonòmiques representar en aquesta part i demanar i objectar el que vol aquesta part en un lloc en el qual sigui representatiu per la visió global del poble. Crec que en aquest cas jo crec que van fer bé abstenir-se perquè hi havia tres maneres de fer-ho, segons va explicar el senyor alcalde. Hi havia tres maneres, o bé portar-ho en el ple, o no portar-ho, o tenir-se directament per telèfon, com deia el Pepe Luis, i una d'aquestes va ser portar-ho. Portar-ho per què? Perquè l'Ajuntament està representat per diferents partits polítics que tenen aquesta sensibilitat amb aquests tipus de temes, i a partir d'aquí no es pot obviar. El fet de que no es pugui obviar, el fet de que ho tinguem que executar per activa i per passiva, tant per diguin uns o per diguin els altres, en aquest cas, representant un global del poble i sent governant d'un poble on hi ha escrites gens de molts de colors i gens de cap, em sembla molt encertada el fet de que es pugui decidir per part governamental si s'acaba aplicant o no s'acaba aplicant. El fet d'estenir-se, si haguéssim tingut la part de que l'Ajuntament hagués anat a la negativa, també seria a sobre. Si hagués anat a la positiva, també seríem a sobre de l'Ajuntament. I si s'estén, també estem a sobre de l'Ajuntament. És a dir, el seu ventall de maniobra no n'hi ha cap, perquè faci el que faci, sempre per algú o altre estarà mal fet. En aquest cas, per la gran majoria representativa en el que són el poble de l'Escala, em sembla molt bé de que no s'hagi fet d'aquesta manera. I llavors una altra cosa, que és una pregunta que faig a tothom i que ningú em respon mai, el fet de per què l'estelada. En quin sentit té, si volem una independència i volem ser catalans, per què eliminem la senyera, que és el nostre estàndard de tota la vida? Sempre parlem d'història, sempre parlem dels nostres colors, sempre la vem a Sant Jordi, i ara agafem com a estàndard de la nostra societat civil el que és una bandera que està representada fa uns 7 anys per part d'una república. I no avalem el fet de que tenim una senyera, que és el nostre estàndard, que uneix sempre i de tota la vida a l'Ajuntament de l'Escala, a totes les places i a tots els llocs, i hem de canviar una cosa per l'altra quan aquesta ens representa i ens diu i afirma a tothom el que ve que aquí som catalans. Per què? Perquè la senyera és la nostra bandera. No tenim per què posar banderes republicanes o d'altres partits que vulguin conjuntar un front comú cap a una nació, en aquest cas Espanya, perquè ens representin a tots. A mi, com a català, em representa la senyera, i no veig bé, des de la meva part professional i nacionalista catalana, doncs, de que sigui una part representativa només la que sigui representada a llocs estàndards i a llocs concrets del poble. Posicionament meu, no aquí, l'equip de govern.
Aquí està dit, Pere, sí.
Si algú me vol contestar la pregunta, em faran un favor.
José Luis.
Són dues coses. El tema de fer-ho o no fer-ho no és un tema... A l'Ajuntament no es pot quedar en l'aire. Si fa això que s'ha aprovat i que d'alguna manera ha demanat el 63% de la població, es fa. Si no es fa, fa el que ha demanat la resta, que és no posar-ho. O sigui, que en aquest lloc no podem dir... si no fem res, a més, si jo m'he declarat... Jo no he dit mai, ningú m'ha sentit mai, de dir de treure la senyera. Jo no ho he dit mai. Jo el que he dit és que es posi l'estelada. L'estelada és una bandera que representa a la senyera amb un sentit de lluita. Tu podràs ser-hi d'acord o no ser-hi d'acord, però per a la persona que té el sentit de lluitar per la llibertat, té un sentit. Per a la persona que ja li està bé com estem, no té sentit. Però que, d'alguna manera, el que no podem fer és, si jo no ho faig, no passa res, no. Si a mi el 63% em demana una cosa i jo no ho faig, estic fent... Quina és la diferència? 27?
Fem una cosa.
Bueno, aquest 67% és
una cosa, deixeu-me afegir.
Ho demana el govern català, no?
Entenc...
l'Ajuntament de l'Escala.
Sí, 63% dels votants de l'Escala.
Li demanen al govern català i a les autonòmiques, no li està demanant directament a l'Ajuntament de l'Escala.
El 63% de...
l'Ajuntament de l'Escala no, això hauria d'haver sigut i passat si hagués sigut a les municipals.
No, perdona, estem parlant de les municipals. El 63...
Els resultats local de les eleccions al Parlament.
El resultat local a les eleccions al Parlament, no a les eleccions al Parlament.
Deixeu-me fer una petita reflexió. Entenc que en el ple d'ahir hi havia un consens bastant ampli, i a més per les postures d'avui aquí a la taula, amb el tema principal del ple, que era el de les ordenances, que més o menys... Clar, qui va discrepar-hi més era el Partit Popular, avui és qui descansa d'aquesta tertúlia. Però ara els oients deuen pensar, i què va passar amb els preus? Què va passar amb els impostos? Que de seguida ens anem a parlar de senyeres i d'emocions. I el tema gros del ple, que eren les ordenances. Fem un pas endavant, perquè ens queden 6-7 minutets per les dues, i m'agradaria que, a banda de la calada que hi heu donat, doncs que hi reflexionéssim una mica perquè així la gent també veiés o escoltés que, coi, que déu-n'hi-do, que aquest any es tornen a congelar els preus i, a més, s'hi afegeixen moltes més bonificacions o ajuts, especialment als col·lectius més desfavorits o amb més problemes. Els col·lectius fràgils. Va, doncs, dediquem 5 minuts a parlar d'ordenances, que és un dels debats sempre claus i importants cada any en qualsevol ajuntament d'aquest país.
Jo seré molt curt, eh? Jo estic molt content de deixar el tema textil, perquè a les nits veig la 13TV i el Gato a l'Agua, i només parlen de temes textils. Jo no vull parlar de tema textil, per tant vull parlar d'això. L'accent social de les subvencions és claríssim, eh? Molta gent, doncs, que té dificultats se'ls hi posa aquest ajut, i jo crec que això, doncs, va una mica en correspondència amb la meva enrocada que he fet abans, que el poble no va bé, o sigui, la gent del poble està patint. Per tant, és molt important tenir en compte que els que poden inclús tenir una casa, doncs, potser no tenen, estan passant-ho malament. Per tant, jo estic molt i molt content amb aquestes ordenances i també molt i molt content amb el tema de l'habitatge, el que s'ha aprovat, el que va presentar la PA, amb la qual, doncs, aplicant una mica la llei, tampoc és que es faci res a l'altre món, doncs no pot quedar ningú a l'escala sense tenir un habitatge digne. Per tant, d'això m'agrada parlar, i no de teixits.
Acabem de matisar una mica més els ordenances. És una molt bona proposta, és bona, és regular, no és tan bona el que es va aprovar ahir en el ple. Esquerra, Iniciativa, PSC, hi votaven a favor. Convergència s'abstenia dient ens agradaria fer alguna proposta abans de l'aprovació definitiva, la d'ahir era aprovació provisional, recordem-ho.
Jo crec que les ordenances sempre... A l'haver d'encaixar les coses amb caixes, sempre hi ha alguna cosa que no hi entra i que són peces, si tu vols, singulars. És una manera de poder posar ordre, sens dubte, però jo estic convençuda que hi ha casos singulars que se surten d'aquestes ordenances que també segueixen sent gent... O sigui, societat fràgil, malgrat que doncs, puguin tenir no només un habitatge, doncs, poden tenir un habitatge i un hort, poden tenir un habitatge o dos i poder tenir el fill, o, dius, i seguir estant en una situació precària. Hi ha moltes maneres de que dius, bueno, hem regulat un tant, ja m'està bé, d'entrada és bastant... regular té aquest problema de que deixes fora també altra gent, però almenys hem sigut més generosos del que estava fins ara. És aquí on dius l'esperit, m'agradaria poder mirar-m'ho finament i poder fer una proposta que realment englobi inclús aquesta gent que avui jo sento de què són fora.
Sí, però amb això també hem de mirar una miqueta els paràmetres legals. Fins on es pot arribar, fins on es pot arribar, quins bueno, són. També s'han de marcar, com no... deies tu, s'han de marcar una miqueta també perquè també gent no s'aprofiti de subvencions que haurien d'arribar a gent que arriba que realment li fa falta.
Evidentment, i que no se n'aprofitin altres de que realment no els hi cal tant.
No, o sigui... aquest marc que s'ha fet és prou just. A més estem parlant... Jo destacaria percentatges del 90% a parelles monoparentals, a gent que estigui a l'atur...
Parelles monoparentals no existeixen, famílies.
Famílies monoparentals, disculpa. Jubilats... I gent amb atur, vull dir que reduccions fins al 90%. Vull dir, em sembla que són unes ordenances que, com he dit abans, entre tots s'han fet, entre tots s'han portat a terme i que donen molta, molta llum a potser gent doncs, que ho veia una miqueta carregós de pagar el dia a dia. També s'estava parlant de les escombraries, que podrien baixar, a gent que volgués obrir nous negocis, a gent que volgués aportar llocs de treball al poble. Em sembla que entre tots s'ha fet una gran feina. I el fet de que digués l'Abel ara, que m'ha xocat el fet de que digués que sempre les ordenances solen haver-hi un tipus de disputa i sempre solen haver-hi discrepàncies entre tots i els altres, entre uns i altres pel tema de les ordenances fiscals, ara quan feies l'encapçalament de trobar-li una raó de que no hi hagi, jo crec que és aquesta, el fet de que tots s'han unit per poder fer una cosa doncs, que estigui molt bé i molt ben pactada i molt ben estudiada perquè el poble doncs, estigui una mica més lliure de tanta pressió fiscal.
Minut i mig i les dues.
De totes formes, jo crec que per conèixer bé un poble doncs hem de saber on està la precarietat. O sigui, perquè un pot ser precari en comparació amb els altres. I el que té aquestes dues cases que tu dius i té un hort, esclar, amb el costat del...
O té un hort,
doncs al costat del que té 7 o 8 cases, aquest és una persona que està en precari. Però aquí, a l'escala, tenim molta gent que no té cap casa, que ha pagat molt de cèntims per tenir una casa i els ha perdut tots. Hi ha molta gent que, no, que té lloguers, no fa gaire ben populars, vull dir-ho perquè es va fer un lloguer de 37,50 euros al mes, el ban popular, amb una gent que ha perdut la casa i tot el que hi havien posat. I, esclar, això no és conèixer bé el poble. Jo convido a tothom que vulgui conèixer bé el poble, que vingui quan vulgui, que és obert, cada dimarts, avui, a les 7 de la tarda, al centre cívic Rosa Lau, i allà veurà que hi ha un poble que moltes vegades no és el que veiem a la platja, en les terrasses.
I això amb això arriben les dues. Pepe Luis en 20 segonets.
Sí, mira, hi ha un cas normal molt greu. Hi ha una persona gran que té una casa, però no té caix, perquè té una pensió molt, molt baixa. Va a l'assistent social, però com que té propietats, no pot rebre ajut. Que és el que jo crec que es referia a ella.
Exacte.
O sigui, això, tenir propietats, no rep ajut.
Gràcies a tots quatre. Són les dues.